porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Bon migdia. 10 minuts arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Donaré unes xifres, que són força importants. Serà un dels temes que parlarem avui. Mire, mireu. A Espanya s'estima que anualment... No vull espantar ningú, però són xifres. Les xifres sempre espanten i són fredes i desagradables, però és així. A Espanya s'estima que anualment es produeixen 52.300 parades cardiorrespiratòries. En aquest cas, estem parlant de que és una xifra important. Part d'aquestes parades es fan passant als hospitals. D'altres no. En aquest cas, amb aquestes xifres a sobre, si tens la desgràcia que pel que sigui, toquem fusta, et passa una cosa així, fora d'un hospital i durant els següents 5-10 minuts ningú fa res, doncs les probabilitats de sobreviure són zero. Zero. Absolutament zero. Si es produeix en un hospital, la qüestió ja canvia. O si tens la sort de que algú que estigui fora d'aquesta comunitat hospitalària, que tingui coneixements, doncs pots tenir un punt de salvament. Quantes persones ara mateix que puguin estar sentint, escoltant aquest programa, aquesta freqüència, doncs saben fer maniobres d'aquestes cardiorrespiratòries? Jo he de dir que no. Per començar, jo diria que no. I segurament la immensa majoria tampoc. De fet, a part d'això, ja sabeu que per lluitar contra aquest tipus de mort, doncs també hi ha punts, o s'han multiplicat els punts on hi han desfibriladors. Estacions de metro, els cotxes policials porten un desfibrilador, bombers, evidentment una ambulància, en diferents punts hi ha. Però ara, la pregunta és, el sabem fer anar correctament? Clar, jo... és veritat que hi ha un telèfon, et poses en contacte amb el 112 i una persona doncs et dona la clau per obrir tot allò i fas aquesta maniobra. I et van dient, et donen instruccions. Amb això vull anar a parar amb el desconeixement que tenim d'aquests primers auxilis que podem tenir o podem donar per salvar vides. I parlarem d'un curs, de SAMS, que ha fet... un curs d'una hora i pico. No sé si ara preguntarem el temps, perquè ara mateix no, les xifres se m'escapa del cap, sobre això, som com efectuar aquestes maniobres cardiorrespiratòries per ajudar a salvar vides, per diferenciar, per fer... quan estem davant d'una persona que s'acaba de desmaiar pel que sigui o ha perdut el coneixement, o no, o està tenint una paràdia cardiorrespiratòria. Aquest tipus de situacions i de maniobres. En parlarem després i en parlarem aquí, Aquesta és la xifra, 52.300 parades cardíaques, cardiorrespiratòries anuals a Espanya. Va per barris i de moltes maneres. Benvinguts darrere a COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i, si em permeteu, faré 5 cèntims del temps de la meteo que els tenim i ens espera de cara aquesta tarda i de dijous i demà divendres. Mireu, temps estable i no plourà. Ja està, fins aquí el temps. Ja és que no puc dir res més. Va, faré 4 detallets més. Dissabte, el mateix, temps estable, no plourà. No s'espera precipitació en lloc de Catalunya. Si apurem algun interval de sol i núvols cap al Tarragonès, cap al Pirineu, però poca cosa més. De fet, demà el que sí que esperem, demà divendres pel matí, a part d'un dia assolellat i estable i temperatures a l'alça, esperem boira sobretot a la franja costanera, des del Maresme fins a Terres de l'Ebre, tota la franja de costa sí que esperem boires intenses pel matí, per aixecar-nos. Després ja marxaran. De fet, aquestes boires quedaran por ahí, marxaran l'espessa, vull dir, l'altra quedaran per allà, en sensació que farà un dia possiblement tèrbol. I això perquè bé, doncs, perquè dissabte el que sí que esperem, sobretot dissabte a la tarda, a part d'un dia assolellat, és pols en suspensió. Aquesta pols sahariana, que no es limitarà a quedar-se per aquí, per Espanya, Catalunya, i no passar més allà dels Pirineus, sinó que fins i tot invairà Europa. És a dir, que tindrem una possibilitat que si cau alguna gota dissabte, que no s'espera, ja us dic que almenys la previsió diu que no plourà en tot el dia i enlloc, doncs, però si caigués alguna gota, pel que sigui, doncs caurà aquella pluja de sang, que diuen, o fang, pluja d'aquesta que embruta cotxes. Doncs això és el que tindríem en cas de que plogués. Que, insisteixo, els models diuen que no plourà ni aquesta tarda, ni demà passat. I les temperatures a l'alça. Fins i tot dissabte s'espera que a punts de Terres de Lleida, a punts de Ponent, es puguin ja arribar o superar els 30 graus. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. A hores d'ara domina la fluidesa de la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que a l'autopista AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit nord per retirar un camió incendiat aquesta matinada. Això provoca 4 quilòmetres de retenció en aquest tram. A la mateixa autopista AP7 hi ha un carril tallat a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Tarragona per retirar un vehicle de la calçada. En aquest cas hi ha un quilòmetre de retenció. La carretera BV-1489 està tallada al Figaró Montmany en sentit est d'entrada de la població per retirar un camió accidentat. I també destacar-vos la Ronda Litoral de Barcelona, la B10. Hi ha retencions de Zona Franca al Port i l'Antitud de Bon Pastor, tot plegat en sentit Besòs, per anar cap al Museu de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Gràcies, Mireia, que tinguis un bon migdia. Cuida't.
Igualment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Acoger el cielo con las manos, a reír y a llorar.
Atenció, perquè el tema que tractarem és d'aquells temes que té espines, que l'agafes el tema i ja t'has punxat. La pregunta genèrica, i la trasllado perquè feu tots plegats, fem una petita reflexió, és: hi ha racisme a la societat catalana? La pregunta, insisteixo, com podeu comprovar, quan l'agafes ja té espines, ja t'has punxat segur, eh? Comencem per aquí. Hi ha racisme a la societat catalana? Si anem més al detall, podríem preguntar, hi ha racisme al futbol? Darrerament estem veient molts casos de situacions d'insults racistes del públic cap a jugadors de color o de diferents nacionalitats. Potser el que es diu sota el teòric anonimat de la multitud que preocupa una graderia és el mirall del que passa al carrer. És a dir, tot allò que estem veient allà, darrerament a diferents camps de futbol, pot passar, és el que veiem al carrer. Rebutgem, insultem els catalans a una persona pel color de la seva pell? A veure, aquesta pregunta igual, aquesta reflexió igual m'he passat aquí de frenada, perquè, evidentment, no es pot generalitzar. Mireu, no sé si estareu d'acord amb mi. Què és la part ideal? La part ideal és que no hi hagi racisme, que no hi hagi cap acció racista. Però això és una utopia? És com dir, vull acabar amb la fam del món. Ara mateix això sona més a utopia. És una realitat, és una bona intenció, però sona més a utopia que una realitat. Persones racistes, malauradament, hores d'ara, sempre hi haurà. Sempre. És una realitat. Ara hem d'educar perquè això sigui les mínimes possibles. Aquestes preguntes recurrents, ara potenciades per insults racistes cap a jugadors professionals de futbol, en aquest cas a Espanya, però a banda de jugadors que disposen d'un altaveu mediàtic per la seva professió, les càmeres, etc., la societat, el nostre dia a dia de convivència, hi ha racisme? Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, José Miguel.
Suposo que preparant ja l'armari per l'estiu, perquè ja fregarem els 30 graus, aquest cap de setmana.
Sí. És a dir, comencen a pujar les temperatures. Cosa bona, no? Cosa bona, ens agrada. Home, no les temperatures extremes, evidentment, no? Però ara arriba uns dies de... el mes de maig, no?
Sí.
Sempre el maig és...
Hasta el 20 de mayo, no te quites el sallo.
Però bueno, primer hem de passar l'abril. Sempre s'ha de viure el dia en el qual vivim i l'abril també és magnífic.
I a veure si és veritat que és lluvies mil. Entrant al tema del racisme i aquestes preguntes que s'estan... Abans fem, Sergi, què diuen les dades oficials de les denúncies racistes sobre racisme?
Sí, han d'anar doncs, a les dades oficials de Mossos d'Esquadra, tancades l'any 2023, per tant, doncs, l'última radiografia de l'any passat. A Catalunya es van denunciar 270 casos de delicte d'odi per motius ètnics o de discriminació de nacionalitat. És un augment del 18,9% respecte a l'any anterior. El 2022 se van produir la denúncia de 227 casos i el 2021 141 casos. És a dir, del 21 al 23 pràcticament s'han doblat les denúncies per delictes d'odi per motius ètnics, que és aquí on aniria, en aquest cas, enquadrada la denúncia racista per motius ètnics de discriminació de nacionalitat. Això dins dels delictes d'odi representa el 35,5% del total. Hores d'ara, el delicte d'odi, que en aquest cas està tenint més denúncies, és contra l'LGTBI amb un total de 282 casos l'any passat. D'aquestes 270 denúncies per delictes d'odi ètnics, hi ha un total de 347 víctimes, que són, a més, 38 menors d'edat. Amb el 76% dels casos denunciats s'ha resolt amb la detenció o identificació dels autors que han estat després denunciats per la via administrativa o penal, depenent, en aquest cas, del seu cas del presumpte delicte. Però aquí arriba, doncs aquestes dades, podríem dir que hi ha menys d'un cas al dia, no, José Miguel?
Sí.
Però bé, segons l'Agència de Drets Fonamentals, en aquest cas d'Europa, sol es denuncia un de cada 10 casos. És a dir, que el 90% de casos queden invisibilitzats i aquí diuen que és on radica el gran problema hores d'ara. Per cert, aquestes serien doncs les dades a 2023 dins de Mossos d'Esquadra.
En aquest cas, si posem la pantalla mediàtica, l'esport, el futbol, en aquest cas, té possiblement aquesta pantalla clara on es veuen aquests comportaments. No sé si té que fer un esment a la totalitat dels seus comportaments, al futbol, concretament.
Bé, hi ha grans periodistes d'esports a la nostra casa i aquí apunto l'opinió personal. Jo crec que sí, que el món del futbol especialment ha de fer una esmena gairebé a la totalitat dels seus comportaments i jo crec que amb una major duresa per part de les sancions als clubs. El que passa que en moltíssimes oportunitats aquest corporatisme de club tapa moltes coses que són veritablement lamentables. Sí que es condemnen els clubs, però no actuen. O actuen, doncs, d'una manera encara molt, molt feble. Jo considero que aquí hauria d'haver-hi unes condemnes molt més fortes, però ja des del minut 1 que comença la competició, és a dir, ara que es començarà la pròxima temporada, estem acabant les temporades, però a partir que dins del bon temps, a partir d'agost que comença la temporada, pues jo crec que hauria d'haver-hi, doncs, un protocol de duresa i per tothom igual, no per al club de segona federació, com és el Sestau, una sanció molt més dura que no pas la del Getafe o la del València, o la del Madrid, o la del Barça, o la de l'Espanyol, fico aquí, o la del Nàstic, o la del Lleida, en aquest cas serien també equips de categories professionals. Però vull dir que hauria de ser per tothom i sobretot que aquest corporativisme de club, d'identitat, no tapés el que són uns comportaments veritablement lamentables.
Bé, doncs preguntem i traslladem totes aquestes preguntes a la Úrsula Ruiz, que és advocada de SOS Racisme, i la tenim al telèfon. Úrsula, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. No sé si llançar-te ja directament la pregunta genèrica i després entrar en detall. Hi ha un racisme genèric a Catalunya?
Sí, i tant. Bueno, com sabeu, el dia 21 vam presentar el nostre informe d'Invisibles de l'estat del racisme a Catalunya, que fem any rere any, no? Recollim les dades de l'actuació del nostre servei d'atenció i denúncia i, per tant, intentem mapejar el racisme que ocorre a Catalunya o almenys els que arriba a la nostra entitat. Llavors, responent a la teva pregunta, sí, fermament hi ha racisme a Catalunya, a més s'expressa de moltes formes diferents. Per una banda trobem el racisme institucional, no? Que són les pròpies institucions públiques les que vulneren i deneguen els drets de les persones racialitzades no blanques, doncs a l'accés a la sanitat, a la salut, a l'habitatge i altres. Però també, per suposat, els ciutadans i les ciutadanes doncs, també reprodueixen aquest racisme i trobem violències i discriminacions a nivell particular.
Per una qüestió de color de pell? O entra diferents conceptes aquí? Perquè quan parlem de racisme, exactament de què parlem? És només color de pell, de nacionalitat, d'idioma, de cultura? Què entraria aquí?
Doncs nosaltres ho entenem de forma més extensa, més enllà del color de pell, no? Que clar que és un factor, l'aparença és un factor discriminador, però també la religió, l'origen ètnic, l'origen racial, el país d'origen...
Sí, aquestes serien els conceptes, aquí entrarien, no? Quin seria el sector on rebeu més denúncies? Per què es reben més denúncies? El motiu?
Doncs mira, aquest any hem rebut més denúncies per la denegació d'accés a drets socials. Per tant, doncs això, com et comentava, la denegació a l'educació, la denegació a la sanitat, la denegació a l'habitatge, la denegació al padró, doncs a tots aquests drets que les persones han de gaudir, i de fet és una obligació de les administracions públiques, no?, de proporcionar i assegurar el gaudi i la materialització d'aquests. I és la categoria on hem trobat més denúncies. Tot i que cada any és una categoria que està dintre de les tres tipologies més denunciades, sí, doncs aquest any ha estat la primera.
Però, Úrsula, estem parlant de l'administració en aquest cas, no?
Sí, de l'administració, però també de les persones que estan treballant a l'administració. És a dir, és important...
Sí, però les persones que treballen... Per molt que vulguem separar, és a dir, en aquell moment aquella persona, aquell funcionari o qui sigui, està representant a l'administració. Llavors, parlem de l'administració, de la persona sí, però també de l'administració.
Clar, el que volia subratllar, no?, i el que volia fer èmfasi, no?, és que per una banda ens podem trobar lleis o disposicions o protocols racistes que deneguen alguns drets, i també ens trobem aquestes persones, com tu bé dius, que mentre estan treballant per l'administració estan realitzant aquest tipus d'actes, no? Llavors sí que volia separar aquestes dues coses perquè ens sembla rellevant, ja que nosaltres al final el que volem és una societat lliure de racisme i per tant amb unes lleis, disposicions i protocols adequats, però també unes persones sensibilitzades que respectin els drets de tothom.
Clar, en aquest cas, com respon la justícia davant de tot això? Davant d'una denúncia d'aquesta tipologia, com respon?
Doncs bé, ja, els casos són molt variats, no? També depenent d'això, de concretament què ha passat, i també del que necessita la persona que acudeix al servei d'atenció i denúncia, no? Perquè el nostre primer objectiu és reparar a la persona i restituir el dany. Per tant, primer escoltem, preguntem què necessita, i a partir d'aquesta necessitat nosaltres intentem formular doncs un pla de treball per tal d'arribar a aquesta restitució al màxim d'efectiva possible, no? Perquè, òbviament, després de viure una discriminació o una violència racista, doncs parlar d'una reparació plena és molt complicat, no? Llavors, doncs bé, depenent del cas en el qual ens trobem, doncs bé, intentem parlar directament amb l'administració afectada per tal de, bueno, d'intentar retrotreure o reparar el dany. També procurem fer incidència com a les administracions que estan una miqueta per sobre, no?, per tal de visibilitzar aquests problemes, que sàpiguen que existeix totes aquestes discriminacions i violències, i que des de la seva posició, no?, que estan obligats com a administracions a garantir la igualtat de tracte, com bé diu la llei 19-20 d'igualtat de tracte i no discriminació de Catalunya, tenen aquesta responsabilitat de garantir la igualtat d'oportunitats i la materialització de drets. I també ens dirigim cap a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació per intentar obrir un procediment sancionador.
Van en augment? Amb les dades que teniu, tot això va pujant?
Sí.
Sí, o sigui, cada cop hi ha més.
Bueno, hi ha més o coneixen més el servei i s'apropen més. Però és que també hi ha altres dades que ja no són de sort racisme, no? Com sí, les del Ministeri de l'Interior, de delictes d'odi i discriminació, sí, també mostra que justament la categoria de racisme i xenofòbia és la que rep més agressions, no? Llavors, al final, crec que són dades recolzades doncs, per diverses entitats que estem veient el mateix.
Tenint en compte que això va en augment, quina situació seria de preocupant per posar-nos mans a l'obra educativament parlant?
Bueno, aquesta pregunta és una mica trampa i capciosa, perquè clar, jo t'haig de dir que una preocupació de 10. O sigui, només que hi hagués una agressió a tota Catalunya ja seria preocupant, no? Perquè al final, com a societat, no volem la violència, no volem la discriminació, i com a tal sempre hi ha una víctima, no? En aquest cas seria la víctima directa, la persona que rep aquest atac, però també la víctima indirecta, que serien els col·lectius en el qual pertany aquesta persona, que estan veient, no?, que una persona ha estat agredida o ha estat discriminada, i que per tant també sentiran por i també se sentiran victimitzats per aquesta actuació, no? Llavors, És això, no crec que sigui una qüestió quantitativa de quants casos estem veient,
sí,
sinó i a més de cap a on volem anar i com volem que sigui el futur, no? I crear una societat justa, igualitària i segura per tothom.
No volia, la intenció no era una pregunta trampa, eh? Ja que vagi per davant, no volia posar-te una pregunta tan per si no, ni molt menys, ni ser capciós en la pregunta. Igual ha sonat així, però no era la meva intenció. La meva intenció era fer una fotografia en comparació, possiblement, a altres territoris, a altres llocs, en quin punt de racisme estem. Entenc que potser és zero racisme, que no passi res. Això és la qüestió, però si en volum de casos, en quina situació està? Està clar que l'educació ha d'estar sempre. Aquesta era la intenció de la pregunta, eh? No posar-te una trampa, Úrsula, ni molt menys. No era la meva intenció, ni molt menys. Doncs, Úrsula Ruiz, advocada de sorracisme, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, molt estada.
Doncs aquesta és la situació, la fotografia que ens feia la Úrsula, advocada de sorracisme. De seguida parlarem d'aquest taller per salvar vides, d'aquell taller que t'ensenya a fer maniobres cardiorrespiratòries, i ja no només això, sinó diferenciar el que pot ser, senzillament, una pèrdua de coneixement d'una maniobra o d'una paràdia cardiorrespiratòria que necessita d'una atenció urgent. De seguida en parlem, però abans, vamos a perder peso, va, vamos a perder peso con el plan 1, 2, 3, porque si necesitas deshincharte... Si necesitas adelgazar, si necesitas perder peso de esas zonas más resistentes, que se resisten más, como los muslos, las caderas, los glúteos, o en los hombres tenemos la barriguita, la barriga, ¿no? Barriguita, bueno, barrigón, barriguita es muy generoso. No te lo pienses más. Con el plan 1, 2, 3, en solo 3 semanas vas a eliminar de 4 a 7 kilos. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Mira, el plan es rápido, es seguro, es drenante, te deshinchas, pierdes peso, bajas volumen. Y además, al adelgazar, vamos a controlar también los niveles de azúcar y colesterol. Ganamos humor, dormimos mejor, roncamos menos. Y además, no son batidos, sigues comiendo sin pasar hambre. Y como tú bien has dicho, rápido, en tan solo 3 semanas puedes perderte 4 a 7 kilos.
Y además recibes una evaluación con tu plan 1, 2, 3 y con indicaciones rápidas y sencillas. Solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vasito de agua. Y listo, empezamos a bajar de peso. Sí. Y además, como es natural, está hecho con componentes naturales, es apto para todo el mundo. Mira, la primera semana vas a limpiar, vamos a bajar el volumen.
Sí, tomaremos los sobres de piña que nos ayudan a eliminar las toxinas, la retención de líquidos, y en esas semanas que ya bajamos más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar, vamos a tener un vientre plano, plano.
Sí, porque vamos a cuidar la flora con los sobres de naranja que reducen la barriguita, la fatiga y combatimos el estreñimiento. Y perdemos 2 kilos más.
Efectivamente, y la tercera semana rematamos con las cápsulas captagrasas y ya pierdes esa grasa en la papada, en la cintura, en la espalda, en la barriga, en las piernas. De 4 a 7 kilos menos, Enriqueta.
Sí, sí, pero en 3 semanas, ¿eh? ¿Mm? Si quieres informarte del plan, solo tienes que marcar ese teléfono, 650-51-52-53, porque si llamas ahora por ser oyente de COPE, vas a tener de regalo con tu plan 1-2-3 unos parches que son reductores anticelulíticos para vientre, muslos, para despedirnos de la celulitis, que vienen 28 parches, pero además... Te voy a regalar el trío de infusiones naturales, la detox, más la lipo, más la drena. Esta gran promoción gratis con tu mejor plan de pérdida de pesos, que es el plan 1-2-3. Llámame, infórmate. Si lo quieres, lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería y por ser oyente de COPE, sin gastos de envío. Te repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para atenderte sin compromiso. Sí. Ya lo verás, porque es fácil de hacer, es rápido, es seguro, evidentemente con registro sanitario y económico. Ya lo verás cómo cuesta poco. 650-51-52-53 y vamos a despedirnos de 4 a 7 kilos.
6 kilitos.
Nos vamos a deshinchar, Enriqueta, básicamente.
Claro que sí, perdemos peso, nos deshinchamos, bajamos volumen, cuidamos la salud, estamos en primavera. Tenemos que lucir, pues, tipazo, ¿por qué no? Y lo podemos conseguir con el plan 1-2-3, porque repito que sí, sí, que en 3 semanas puedes perder de 4 a 7 kilos y con la gran promoción de hoy, Cruz, con el plan que llegan los parches reductores y también el trío de infusiones detox más lipo más drena. Y repetimos el teléfono, 650-51-52-53.
Y yo también lo repito, 650-51-52-53, que todos necesitamos después de esta semana pasada, pues perder un poquito de peso, desintoxicarnos, ¿eh? Porque
sobre todo,
bueno, sí, que hemos comido, madre mía. Y además el verano ya está aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Petonets molt grans per tu. Adéu, adéu, adéu. Adéu.
I de seguida parlem del taller per salvar vides. Parlem de seguida aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ara vinc.
Servicio integral de mensajería y última milla, tecnología y trazabilidad en tiempo real.
Ara vinc.
Flota ecosostenible de más de 1.200 vehículos.
Ara vinc.
Compromiso social.
Ara vinc.
Un gran equipo humano a su servicio. Aravinc.com. Más de 35 años de experiencia.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Hay muchos más, en Flexicar hay muchos más, hay muchos más, en Flexicar hay muchos más, hay muchos más, en Flexicar hay muchos más, en Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-300 334-334.
Los 10 tenores en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Lunes 8 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.palaumusica.cat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Clinitec, dígame.
Hola, Enriqueta. Mi hermana perdió 9 kilos con el Plan 1-2-3. Yo tengo el peso más localizado en el abdomen y en las piernas. ¿Me podríais ayudar a perder peso y volumen?
Con el Plan 1-2-3 vas a conseguir perder centímetros más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos. Sigues comiendo de todo, perdiendo peso y volumen. Sin efecto, rebote. Es natural y con registro sanitario. Y solo en 3 semanas.
Primera semana.
Eliminas toxinas. Bajas volumen con los sobres de piña.
Segunda semana.
Y entre plano con los sobres sabor naranja.
Y la tercera semana.
Pierdes peso con las cápsulas que también son saciantes y capta grasas. Y lo recibes mañana sin gastos de envío, donde tú quieras.
Llama ahora a Enriqueta e infórmate gratis en el teléfono 650-51-52-53. 650-51-52-53. Recuerda que el tratamiento depurativo detox y los parches adelgazantes son gratis con tu plan 1-2-3. Es apto para todos. 650-51-52-53.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Algo de música ligera porque me siento ausente.
Abans posava la xifra de pràcticament 53.000 parades cardiorrespiratòries a Espanya, xifres rodones en funció dels àmbits, eh? Però són un problema, evidentment que són un problema, però sobretot les persones que poden ajudar, si no tenen aquests coneixements, no podem fer res. Per això hi ha tallers d'aquesta tipologia. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Tu sabries diferenciar, per exemple, una pèrdua de coneixement d'una persona?
Doncs crec que no.
A mi em passa el mateix.
Ho estàvem comentant ara a la redacció i, o sigui, no sabria diferenciar i tampoc sabria com actuar. I em posaria molt nerviosa haver d'agafar uns desfibriladors, aquests automàtics que trobem en algunes
parades
estacions.
Parades de metro, etcètera, sí, sí.
Perquè no sé fins a quin punt, si ho sabria col·locar, és que no sé.
Jo pel tema dels desfibriladors estaria més tranquil perquè sé que hi ha un telèfon, el marques
perquè et donin. Hi ha instruccions, però clar, com són descàrregues elèctriques i dius, ho estaré fent bé. doncs, que sé, li farà mal a la persona.
Doncs estem en la mateixa situació que la immensa majoria de la població, malauradament.
Sí, de fet, només un 10% de la població sap fer maniobres de reanimació. I tot plegat perquè estem parlant de la mort sobtada cardíaca, que és una alteració o directament una interrupció del ritme del cor, que pot passar en qualsevol moment, a qualsevol edat, i que és més freqüent del que pot semblar. Cada any a Espanya es produeixen uns 3.000 d'aquests casos, eh? Després hi ha altres circumstàncies en què hi ha aturades cardiorrespiratòries. I si té lloc al carrer, que és el que acostuma a passar, doncs les possibilitats de sobreviure es redueixen. Són només d'un 10%. Però això podria canviar si s'actua a temps, i com dèiem, si es fan, per exemple, aquestes maniobres de reanimació, i si es saben fer bé. I en aquest punt, doncs, la formació té un paper molt important. La formació que es fan en tallers com els que organitza, per exemple, SAMS, que és una organització que aglutina pacients que pateixen algun tipus de síndrome arrítmic relacionat amb la mort sobtada.
Doncs mira, precisament parlem d'aquest taller i parlem amb una persona que ha assistit a aquest taller perquè es faci 5 cèntims de la situació. Es diu Margarita Ribas i la tenim al telèfon. Margarita, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Com estàs?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo bé, espero que tu també, que estiguis molt bé.
Gràcies a tu.
Escolta'm, per què vas decidir apuntar-te a aquest taller?
Home, primer perquè conec molt a l'Esther Costa Freda i a l'Àngel Quemada, som amics, i és molt interessant el taller i les eines que proporciona. I em va semblar que, vamos, que totes les persones tindríem que fer aquest taller. I per això em vaig apuntar.
En aquest cas, quant de temps vas estar? Què consisteix? Quant de temps trigues en que et donin tots aquests coneixements i la pràctica i la teoria i tot això?
Una horeta, o inclús no arriba. Però bueno, posem una hora.
En una hora, no? Una hora. Posem una hora i tindries els coneixements.
Sí.
I et va semblar difícil?
Gens. Tens un professional sanitari davant que et va ensenyant tots els passos i amb 4 conceptes molt clars i unes maniobres que t'ensenyen molt clares, doncs ets capaç d'identificar una aturada cardiorrespiratòria.
O sigui, et donen totes aquestes claus per saber identificar, perquè tu no sabries si a aquella persona al costat li està passant una parada cardiorrespiratòria o qualsevol altra cosa.
Totalment. O sigui, són dos conceptes per identificar si una persona està en aturada o simplement està amb un desmai o s'ha marejat i inclús pot arribar a estar inconscient, però no és una aturada cardiorrespiratòria, que és molt diferent, perquè és molt més perillós, perquè tal com tu deies, els minuts compten, però... Bueno, vitals.
Són vitals. Sí, de fet, més o menys als 10 minuts, si no s'ha fet absolutament res, les possibilitats són zero de supervivència.
És salvar una vida o no salvar-la.
En aquest cas, veig que tens una impressió molt positiva d'aquest taller.
Molt, molt. I a més, el promociono en el sentit que amics, gent jove, companys de feina, el recomano i de fet, jo el vull tornar a fer com per repassar. No?
Ah.
Però molt, molt interessant, a més és molt amè, molt dinàmic, és pràctic, vull dir, van per feina.
Clar, hi ha una cosa, Margarita, jo tinc dubtes. Clar, jo miro des del meu punt de vista, que a vegades sóc una mica ganyant en aquestes coses. Jo faig coses que les aprenc perquè les entenc, perquè no són un concepte difícil d'entendre, però després quan acabo dic, ostres, com era jo de... Aquí almenys quan surt del taller queden les coses clares i marcades?
Claríssimes. O sigui, jo, i perdó, vas pel carrer com vols ser una mica una heroïna a vegades i penses, no sé, no és que desitgis que a ningú li passi res, no? Però una mica, no sé, a la mínima que veus alguna cosa t'acostes perquè penses, no, és que jo igual ja puc ajudar en aquí, m'entens? Ja treus el nas com per dir, no, és que jo ja sé perquè tinc i puc identificar perfectament l'aturada cardiorrespiratòria d'això que et deia d'un petit espai o d'un mareig o... Vull dir que no cal ser metge. Després hi ha una sèrie de coses que, evidentment, la segona idea o la tercera és trucar al 112. O sigui, a veure...
No, això està clar, però al principi, almenys, els primers símptomes, almenys la primera apariència, podries identificar-la.
Sí,
això et refereixes, eh?
I, a més, afegeix un altre element. També t'ensenyen com fer funcionar un dia un desfibrilador. O sigui, a perdre la por a aquella màquina que està avui en dia a molts llocs i que la veus allà sota un una capsa de vidre i que dius, buf, jo això tocar-ho, no. Perdre la por en aquesta màquina, que també passa a ser vital.
Ostres, això...
I que la podem utilitzar qualsevol de nosaltres, si donen les dues nocions que has de saber.
Ostres, això sí que és força interessant, perquè és cert que segurament si agafeu el metro a Barcelona o molts llocs, ja veieu que ara hi ha màquines desfibriladores, i tu penses, vale, està molt bé, però això... Com funciona? Com va això? En principi hi ha un telèfon que et poses en contacte i et van donant unes indicacions, però també et donen aquests coneixements al taller.
Et donen aquest coneixement perquè tu, si estàs en un lloc que tens a prop un DEA i tens algú que te'l pugui, facilitar, que cada vegada n'hi ha més, perquè les aturades respiratòries, doncs per desgràcia, són molt freqüents, doncs agafar la màquina, posar-la a sobre de la persona que en aquell moment era aturada i a més, aprendre de que no faràs mal amb aquesta màquina. És a dir, que el DEA té un mecanisme que, o sigui, que tu no el pots manipular, amb la qual mal a la persona o no la perjudicaràs. Al contrari, si de cas, l'ajudaràs. Mm. Però no la perjudicaràs. Mm. Amb la qual cosa, això et dona la tranquil·litat de dir, bueno, jo agafo el DEA, li poso sobre, segueixo una mica les instruccions, que és facilíssim, perquè el propi DEA t'avisa del que has de fer i el que no, i vull dir que és una eina més que aprens a utilitzar sense cap por. Oh. No és una cosa allà que diguis, ostres, jo això no ho toco, no, agafa-ho i fes-ho servir perquè és una altra cosa que ajuda.
D'acord. Escolta'm, ja per acabar, Margarita, és que m'està cremant la pregunta, com... Així diferencies? Com es diferencia una parada cardiorrespiratòria d'un desmai o un mareig?
Doncs bàsicament és si la persona respira o no respira.
Ostres.
Perquè si pots estar inconscient i respirar, llavors no és aturada cardiorrespiratòria. Però si estàs inconscient i no respires, aturada cardiorrespiratòria.
Vull dir que és una qüestió molt evident.
Llavors el mecanisme és com veure si realment el moviment del pulmó o l'alè veus que respira, bueno, tranquils, i llavors aquí tens un altre mecanisme de posar la persona en una posició de seguretat, que simplement és una inclinació que també és un moviment superfàcil, i llavors 112. Que la persona no respira i està inconscient, aturada. Llavors sí que tens que començar a fer el massatge cardiorrespiratori, i si tens un DEA, doncs aplicar-lo, i ja està.
És allò de les pel·lícules, el massatge, allò de tres moviments allà al cos i després insuflar aire...
Bueno, el d'insuflar aire és una maniobra que actualment ara només la fan els sanitaris, perquè després de tot el tema de la pandèmia, del Covid i tal, pel tema dels contagis i tal, clar, també t'has de protegir tu, persona, que estàs ajudant a la persona, que està a terra, diguéssim, i llavors això es recomana no fer-ho. El que es fa ara és únicament el massatge amb les mans.
D'acord.
Molt fàcil.
Ja ho veig, ja. Margarita Ribas, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva experiència i celebro aquest entusiasme amb molt. El que has tingut aquest taller, eh?
Sí, molt. Molt contenta.
Molt amable. Una abraçada forta, cuida't molt.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Doncs ja veieu que la cosa sembla més senzilla. Clar, una cosa és dir-ho, després fer-ho, eh? Per cert, tens ja les finestres modernes de Bricoventana? Doncs a què esperes, home? Perquè les finestres modernes de Bricoventana mantindran la teva llar càlida quan faci fred i acollidora també quan faci calor. És a dir, que manté l'escalfor, la calefacció i el frescor de l'aire condicionat. Dóna-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb professionals. Amb professionals, amb les modernes ventanes, finestres de Bricoventana Punès. Brico-ventana Punès. Brico-ventana Punès per a una comoditat màxima.
Christopher Lambert.
Llevo viviendo desde hace 4 siglos y medio.
Programa doble del actor más inmortal.
Y no puedo morir.
De todos los tiempos.
Bueno, todo el mundo tiene algún problema.
The Point Men, en el punto de mira. Y los inmortales.
Solo puede quedar uno.
Dos, de Christopher Lambert. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa en Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb el David Velasco. Tinguin un bon